Bona tarda, senyors i senyors, són les 3 i gairebé 7 minuts de la tarda d'aquest dijous 16 d'octubre del 2008. La Unió Europea es fixa, després de la cimera que ha acabat aquest matí fa escasses hores, l'objectiu de refundar el capitalisme. Doncs quina fita ha acabat comportant, ha acabat arrossegant aquesta crisi financera que d'un dia a l'altre i barrejada amb la crisi del petroli i l'econòmica que es va estenent entre nosaltres ha acabat marcant. Un canvi en el model econòmic mundial. El propòsit, reformar el Fons Monetari Internacional perquè acabi regulant el sistema financer mundial, amb Europa liderant tot aquest procés de canvi. Això, a més a més, fent un gran esforç des dels governs dels estats, no reduir la despesa, invertir diner públic per fer front a la nova economia de la innovació. Aquesta és la recepta que ha donat el president Zapatero en roda de premsa. Entre les conclusions del Consell s'insta a la Comissió Europea que busqui mesures de suport a la indústria. És el que han fet, de fet, també els americans, injectant diners també en la indústria de l'automòbil. Sarkozy ho vol per França, Zapatero ha dit que miraran d'estudiar què hi pot fer el seu govern, què hi pot fer també Europa. Què poden fer pels treballadors del sector automobilístic? Per aquells que, com els de Nissan, aquest matí s'han manifestat pels carrers de Barcelona, aquests 1.700 que tenen una amenaça de quedar-se sense feina, refundar el capitalisme. Ho acabarem fent tots, encara que potser no en siguem conscients. A l'oracle d'aquest dijous tenim amb nosaltres el vicepresident del govern català, Josep Lluís Carod Rovira. Bona tarda, com estem?
Hola, bona tarda, molt bé, vostè?
Content de tenir-lo amb nosaltres i no sé si també amb aquest propòsit, refundar el capitalisme. Déu-n'hi-do, no? Quan se'ns ha dit això, no sé si són grans paraules, tot i que també m'ha portat al cap la refundació del capitalisme i la mobilització dels treballadors del sector automòbil, allò que va dir vostè fa uns dies, que potser la Generalitat hauria de tenir alguna mena de control d'aquests ajuts que es posen justament en empreses automobilístiques, no?
Però on vol que ho comencem?
Potser allò de refundar serà massa feixuc.
Sobretot en dijú, no?
Sí.
No, jo simplement el que vaig dir, jo continuo pensant, és que hi ha empreses que són, poden arribar a ser estratègiques per l'economia d'un país, i per això, doncs, entre tots els ciutadans, a través del govern democràtic escollit a cada moment, doncs es fa un esforç i es canalitzen uns diners cap a unes empreses i no cap a unes altres, no? I per tant, el que vaig apuntar, doncs, és que potser caldria estudiar si és que hi són, si és que són possibles, si és que són legals, formes d'implicació, doncs, del govern amb unes empreses determinades, sobretot pensant en la segona part, no? I la segona part és quan de vegades han tancat determinades empreses, s'han sentit veus de dir, home, i com és possible que aquesta empresa hagi tancat si resulta que l'Ajuntament li va regalar el sòl, doncs, perquè s'hi pogués establir, i resulta que aquell departament de la Generalitat, doncs, va facilitar un seguit d'ajudes en l'àmbit de la formació o en l'àmbit del que sigui, d'injectar diner directe en aquella empresa, i al final sembla que tot sigui fàcil, no? Jo crec que el que sí que cal ara és que quan s'arribi a oficialitzar el de Nissan, perquè de fet oficialitzat encara no està, perquè almenys que jo, que em consti, l'empresa ho ha dit el comitè d'empresa, per tant a les quatre organitzacions sindicals que hi ha a Nissan, però formalment encara no s'ha dit res, per tant jo crec que és urgent que diguin el que hagin de dir, perquè la Generalitat, doncs, estudiï amb deteniment, doncs, quins passos legals s'han de fer. Dit d'altra manera, que les coses s'han de fer amb un nivell de rigor, doncs, preventiu, per dir-ho d'alguna forma.
Saludem els nostres contertulians que compartiran aquests minuts de conversa amb el vicepresident de la Generalitat, l'Anton Maria Espadaler. Com estàs,
Anton? Molt bé, Maria, home, estupendament.
Amb ànims de refundar el capitalisme? O...
Jo, això del capitalisme, ara que ho deia, em recordava una frase del Brodel, famós historiador francès, parlant d'un document del segle V abans de Crist a Grècia. I deia, escolteu, si això no li podem dir capitalisme, com li hauríem de dir? I per tant sembla que això, el capitalisme,
el que hi havia a Grècia,
el que hi havia, sí, un document de compra i venda, comprar, vendre vol dir que tu fabriques una cosa que té un valor que és acceptat per al mercat com una cosa justa, pel qual tu reps un preu que s'ajusta al producte que tu has fet i que hi ha entre tots dos un marge de confiança sobre el qual tot el sistema mercantil funciona a un determinat límit del Mediterrani, i això va creixent. Bé, doncs això, quan creix, bueno, se n'anomena capitalisme, però vull dir, el sistema de base sempre és el mateix, no? I per tant, refundar, bueno, si això té més cares que la... té més cares que els daus, vull dir,
una moneda,
no, però vas fent cares, vas fent cares, i sempre és el mateix dau, ja. Que acaba adquirint cares noves, i...
No sé si Antoni Treveria, director de la Casa Amèrica, que viatja i que coneix la realitat d'Amèrica Llatina, no sé si allà hi ha experiments de refundar el capitalisme o d'altres formes de política econòmica, no sé si d'experiments també amb el socialisme, que no sé com s'ha de qualificar també el que estan vivint alguns dels països d'Amèrica.
Bueno, aquí sí que no hi hauria una sola Amèrica Llatina, hi haurien diverses Amèriques Llatines amb diversos projectes. Però, en tot cas, hi ha una realitat global que també afecta Amèrica Llatina, que és que el capitalisme ja va guanyar fa temps, diguem. El que està per redefinir, sí, i que hi ha molts que fa molts anys que diuen, i se'ls diu trasnotxats, en aquests, se'ls diuen que se'ls va parar el rellotge, que diuen que, home, que dins del capitalisme hi ha diverses polièdric, com deia ara l'Anton Maria. És veritat, hi ha diferents formes d'afrontar-ho. Amb un sistema, doncs, més de rostre humà, que deien alguns clàssics que hem sentit els últims anys, que se'ls diu que tenen el rellotge aturat, i el sistema neoliberal clàssic que ha sigut imperant a Amèrica Llatina els últims 20 anys, l'escola de Chicago de Milton Friedman va començar a Xile l'experiment, amb un èxit rotund, per cert, és a dir, va eliminar la classe mitja, va crear rics i va crear miserables, diguem-ne, molt pobres, un èxit evident, no? Clar, els experiments aquests del segle XXI, del socialisme del segle XXI del president Chávez, són una altra cosa, que no sabem exactament què vol dir exactament el socialisme del segle XXI i quina diferència hi ha del socialisme del segle XX al XXI. En definitiva, i per no allargar-me, perquè això dona per molt, és el que deia el vicepresident. Escolta, hi ha empreses, diguem, que tenen una sèrie de beneficis perquè generen riquesa en forma de llocs de treball. Molt bé. I per tant tenen aquests beneficis que l'Ajuntament els hi cedeix els terrenys, que els hi cedeix amb un preu més barat que si hi vaig jo, diguem. Bueno, amb això de les deslocalitzacions. Molt bé. És veritat. Jo crec que el govern, que de fet ajuda a que aquestes empreses, diguem, s'instal·lin, també ha de controlar. Ha de poder controlar, supervisar que efectivament aquests acords es compleixen, perquè clar, això és molt fàcil, allò. Quan tot va bé, tot va bé, i escolta, ens ha anat molt... i ara ens n'anem i ens anem a Polònia, per entendre'ns, que el capitalisme és un tema de debat molt, molt ampli, sí.
Jordi Cabré, bona tarda, com estàs?
Bona tarda.
T'interessaves per la llei que afecta directament pel càrrec de vicepresident abans de començar la tertúlia?
M'interessava per saber quan era i per si encara durava la polèmica que havia envoltat tota aquesta nomenclatura del càrrec, que espero que s'acabi aviat perquè tenim temps molt més urgents, sigui refundar el capitalisme o una cosa més propera, no?
Estem encara amb el debat nominalista, vicepresident. La setmana que ve, no?
Jo no hi estic en el debat nominalista, ja estic en el
hem llegit informació amb el diari avui d'avui, que diu que potser la llei del govern, la que defineix el seu càrrec, és massa espanyola, que justament una singularitat que tenim en l'estructura de la Generalitat, conseller en cap, conseller primer, desapareixeria amb això o no la fem servir?
No, això no és veritat, la llei surten tots dos càrrecs, no? Tant el conseller primer com el de vicepresident, però en tot cas, diguem-ne, qui avalua, qui fa... Esclar, per qualificar una llei d'aspecte espanyola se n'ha de saber molt d'espanyolisme, no? Això només ho fan els experts, no? I per tant que això ho digui justament el partit que va retallar l'Estatut de Catalunya a Espanya, diguem-ne, com a mínim té la seva gràcia. No sap què passa, que els problemes de la gent són uns altres i feliçment no tenen res a veure amb tot això.
Són els de la crisi, els problemes de la gent ara mateix?
Primordialment sí, són els que tenim tots, no? De final de mes, les hipoteques, com t'ho fas, com projectes que havies previst a la teva vida personal i familiar, doncs, o no seran, o hauran de necessitar més temps per poder ser, o com, doncs, des de la política, coses que havies plantejat, doncs, difícilment es podran dur a la realitat. Hi ha iniciatives que s'hauran directament, doncs, d'abandonar i deixar estar per altres moments, i d'altres que hauran d'anar, doncs, a un... a un ritme més lent, no? Però, en tot cas, les consideracions a fer, que són moltes, no? Ja aquí deia l'Antoni Travadia, clar, si ens posem a parlar segons què no acabarem mai, no? Però com a mínim dues, no? Una, el fet de... durant anys hem assistit a una mena de religió, no? En l'àmbit econòmic, on hi havia uns que tallaven el bacallà, no? Que era el Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial. És com si toquéssim a la porta i diguéssim, ei, que hi ha algú? Uh-huh. I aquests dies algú no ha sentit a dir res? No hi són. És dir, aquells que durant temps, diguem-ne, representaven l'ortodòxia i la veritat en el terreny de l'economia, en el terreny de les finances, doncs sembla que s'hagin passat a la clandestinitat, no? I després l'altra és la consideració aquesta que segurament és un problema, no, segurament no segur, és un problema global, i això ja afecta a tothom, a tot arreu del món, etc. Passa que hi ha gent que, com que sempre viu en crisi, no sap que ara, diguem-ne, encara està en més crisi, no? Però davant d'un problema global no tenim eines globals per fer-hi front, no? Llavors el que molta gent es pregunta és, bé, però això té culpables, és a dir, això té responsables. Per exemple, una de les coses que més es discutia en el Congrés nord-americà, doncs que aquí no s'hi ha donat tanta importància, és el que jo crec que és la salvatjada dels sous astronòmics de grans directius d'empreses. És a dir, aquesta gent cobren una barbaritat de diners, però una cosa increïble, que cap dels que som aquí sumats junts cobrarem mai a la vida, mai, mai, per imaginació que hi posem, no? Llavors, això sí que és escandalós, no? I per tant, jo crec que no sé si es tracta de refundar el capitalisme, però és evident que de la mateixa manera que simbòlicament el mur de Berlín, amb el mur de Berlín es va enfonsar una determinada manera de construir un model de societat, jo crec que amb tota aquesta crisi econòmica, doncs difícilment hi ha coses que tornaran a ser com abans, no? I quan veus que justament governs francament conservadors són els que diguem-ne, adopten mesures de nacionalització de bancs que pràcticament ara ja no defensaven ni els comunistes, doncs vol dir que en aquest món realment hi ha moltes coses que són una mica relatives, no? I allò que semblava veritat en un moment determinat deixa de ser-ho.
Però això, això una mica per tothom, no?
Sí,
és a dir,
tant i tant.
La crisi ideològica, el que estem veient és que de vegades va i torna en funció de l'esquerra o la dreta, que són només coordenades geogràfiques al final, això de l'esquerra i dreta. És a dir, que això, aquest intervencionisme que estem veient ara, doncs és molt més com a reacció que no pas com a una formulació ideològica. No hi ha ningú que ho estigui fent ara per principi, sinó com per arreglar les coses, no? I per tant és una cosa com molt de pedaç, molt temporal. Dóna la sensació que el que està passant aquí és que les ideologies, els dogmes ferms, tant d'esquerra com de dreta, estan en veritable crisi o que són molt volubles i molt canviables, no?
Sí i sí i no, perquè, clar, jo no hi entenc gaire en tot això, per tant hi dic la meva opinió des del meu modestíssim punt de vista, no? Jo, per exemple, crec que en segons quines coses hi ha d'haver poc estat. Poc estat n'hi ha d'haver, per exemple, en allò que sigui tot el calvari que significa de tràmits burocràtics per començar iniciatives empresarials. Als Estats Units fas una iniciativa empresarial el mateix dia, te la legalitzen i tira endavant i ja està. Aquí encara costa molt, és a dir, costa molt i tot plegat, encara passen coses tan insòlites com en aquests moments pràcticament la meitat de les gestions que un ciutadà normal fa, per exemple, en un ajuntament, és anar a l'ajuntament a buscar un document que a nosaltres ens els demana una altra administració.
Això és una roda.
Això és, bueno, si una altra administració vol saber alguna cosa meva, cony, que ho pregunti a l'Ajuntament, no? Que ja li diran, i per això hi ha internet, si volen saber on visc, si volen saber si estic ocupant sòl industrial, si sóc propietari d'una botiga al centre comercial de Barcelona, que ho pregunti. En tot això, jo sé que sóc partidari, diguem-ne, de la màxima agilitat. Però hi ha d'haver una cosa, un element corrector, un paraigua sota el qual, quan plou, on et poses? Doncs et poses sota el paraigua, no? Doncs, i ara és curiós com... s'han sentit aquests dies frases sensacionals, no? Per exemple, allò de hem de fer un parèntesi en l'economia de mercat, no? És a dir, ara que van mal dades, ara ens en recordem que existeix una cosa que es diu els poders públics, per tant, jo crec que ara seria un error que caiguéssim absolutament dient no, és que no hi ha cap més sortida que posar-ho tot sota, diguem-ne, el paraigua dels poders públics. Tampoc és això, però sí que queda clar que en tot moment hi ha d'haver un element, diguem-ne, que vetlli perquè, caram, doncs, qui treballa s'espavila i prospera, efectivament, així han de ser les coses, però que hi haurà gent que difícilment, per un seguit de circumstàncies, podrà seguir el ritme de benestar dels altres. I aquesta gent, jo crec que tenim el deure moral de protegir-la.
Amb la crisi acabarem pagant, com a nació, l'administració catalana acabarà pagant també, sortirà tocada, perquè fa uns mesos estàvem a punt de quedar escanyats si no hi havia una bona proposta de finançament. Això va per aquí? Anem via de l'escanyament ja?
No sé si de l'escanyament o de l'escaldament, eh? Escaldat segur que en sortim, no? Perquè és clar, aquí en el nostre cas s'hi afegeixen, és a dir, no estem vivint només la crisi que viu tothom, sinó que a més aquí estem patint d'arrossegar un dèficit fiscal de fa molt de temps, no? I aleshores, quan temps enrere doncs es coneixien les balances fiscals, doncs les balances fiscals parlaven soles i parlaven català. És a dir, els territoris de l'Estat més maltractats des del punt de vista de la inversió pública de l'Estat i d'allò que pagava la gent i del retorn que en tenien, doncs eren els territoris en els quals s'escolta aquesta benemèrita emissora, no? Uh-huh. Els territoris de llengua catalana. Per tant, aquí s'hi afegeixen, hi ha la coincidència de dos factors: una crisi descomunal a tot arreu del món, més aquí, que partim d'una tradició immediata que ens ho posa malament. I ara, esclar, amb l'estatut que tenim, doncs jo crec que no crec en els miracles, i per tant, com a mínim, doncs esperem que sigui un instrument que ens permeti afrontar una mica millor les coses. Tampoc no faig aquí castells de foc de dir serà un finançament esplèndid, perquè insisteixo, la meva impressió és que amb el marc legal que tenim de finançament esplèndid només n'hi ha un, que és aquell que tu reps els impostos, els recaptes i els administres. I uh-huh. Això no és el que hi ha en perspectiva.
No és el que hi ha damunt la taula. De fet, el que hi ha damunt la taula, no sé si es diu Hernando o com es diu, però el Tribunal Constitucional, que és en definitiva qui ha d'acabar donant sortida a un altre dels problemes que tenim aturats de fa mesos, de fa anys, és, en fi, resoldre els recursos que pesen sobre l'Estatut, sobre el Constitucional. Té alguna intuïció, té algun flaire? Vostè s'estimaria més que això es resolgués abans que es renovés aquest tribunal, o seria millor ja esperar a la primavera, que hi hagi un canvi?
Jo crec que el que ha de fer aquest tribunal és substituït per un que s'adeqüi més a no només als nous temps, sinó que, diguem-ne, uns territoris com els nostres, que representen, en el cas de Catalunya, el 16% de la població, no pot ser que al llarg de tots aquests anys doncs hi hàgim tingut una o dues persones que siguin... Esclar, a mi fa molta gràcia quan es nomena sempre el nou govern a l'Estat espanyol, que diuen, oi, n'hi ha un de català, o n'hi ha dos, i si comptes aquell n'hi ha tres que parlen català. I diu, escolta, i que parlen castellà, quants n'hi ha? I de Madrid, quants n'hi ha en el govern? Aquesta notícia no surt mai, no? Uh-huh. O sigui, sempre sortim nosaltres com a excepció, diguem-ne, exòtica, no? La meva posició particular és molt clara. Jo crec que aquí el Tribunal Constitucional, diguem-ne, ha de ser modificat, però és que, a més, jo crec que no té sentit, i jo no conec cap altre lloc a Europa on una llei, un cop ha estat aprovada per un Parlament, i el que és més important, sancionada en referèndum pels ciutadans i ciutadanes, que aquesta llei pugui ser modificada, és a dir, que una dotzena de persones puguin modificar l'opinió de tot un poble en un referèndum. Jo crec que un cop ha parlat la gent en un referèndum, punt, i no punt i a part, sinó punt final, s'ha acabat el bròquil.
Toni?
El que passa, vicepresident, que vostè diu el Tribunal Constitucional, aquest que hi ha ara, la composició actual, ha de ser substituït. El problema que plantejava el director del programa, en Xavier, és un altre. És que el que, si es substitueix, uh-huh, alguns dels candidats proposats, uh-huh, diguem, són els que estaven al Consell General del Poder Judicial, uh-huh, fent manifestacions públiques reiterades, no tan sols contra l'Estatut, si em permeto alabar-ho, diguem, sinó contra Catalunya, clarament. És a dir, el senyor Hernando, com a president del Tribunal Suprem i com a president del Consell General del Poder Judicial, se l'ha fet un tip. Per tant, és fàcil que si es substituís, en aquesta hipòtesi que vostè diu, i aquest senyor entra, ja està sota sospita aquest senyor, això d'entrada, i és més, és fàcilment recusable. És a dir, que tornem a entrar en una espiral en què el Tribunal Constitucional torna a estar emmerdat, per entendre'ns.
Sí, però...
una de les més altes institucions de l'Estat.
El que hi ha és això, eh?
No, sí.
Com deia aquell, no. Espanya i jo som així, senyor, d'Espanya és això, eh? Bé, no ens pensem que parlem de...
Aquesta, és dir,
aquí hi ha una estructura estatal que està monopolitzada per qui està monopolitzada històricament, i aquí, sobretot, aquí ha passat una cosa, jo crec, els últims 100 anys, de la qual se'n parla poc, i és que tradicionalment ens havíem com a partit els papers, és a dir, existia un pacte no escrit enlloc, no? El pacte consistia en dir, mira, vosaltres catalans feu l'economia i nosaltres ja manarem, no? Això explica, per exemple, que en tot el segle XX doncs no hi hagi hagut ni un sol català que hagi presidit cap govern espanyol, i no és que no tinguem gent preparada aquí per tenir-ne, mira que en teníem, sobretot vistos alguns que hi hem passat, vaja, aquí som uns Einsteins, no? Hi havia gent preparadíssima, no? Però ells feien la política, aquí fèiem l'economia, fèiem l'empresa, ens garantien el mercat espanyol, i així podies anar tirant. Avui no només ningú no pot garantir cap mercat, perquè el mercat és el món i vens i compres allà on pots. No, aquí no, ja no tenim mercats tancats ni tutelats ni protegits, sinó que a més ara ells no només s'han creat la política, s'han creat també l'economia, i per tant ara ho fan tot, i en aquests moments Madrid està en molt millors condicions en determinats aspectes i camps i terrenys que no pas Catalunya, doncs per ser un territori competitiu, no? I per mi el problema continua sent exactament el mateix, és a dir, més enllà dels discursos i les bones paraules i els somriures i els copets a l'esquena, l'estat espanyol no és un estat que accepti la pluralitat, no l'accepta, i per tant, doncs no l'accepta en cap àmbit, és a dir, l'estat pertany a qui pertany, i aquí doncs nosaltres sempre hi tindrem un paper secundari, no n'hi tenen cap davanter en absolut.
El pla B quin serà si al final el Constitucional diu, miri, això no, si no els agrada la sentència del Constitucional, què hem de fer? Eleccions? Crisi de govern?
Home, depèn de quan arribi, no? I depèn de per què sigui, depèn del que digui la sentència. Jo crec que no seria responsable que, primer, d'entrada, si hi ha pla B, no es diu, i si n'hi ha, no s'explica. Per tant, perquè si no, ja no seria pla B, no?
Però Esquerra Republicana sí que n'ha formulat un. El govern no, però Esquerra Republicana sí que va parlar de...
Jo en conec de més d'un, d'Esquerra Republicana, pla B, i per tant, doncs segur que tots deuen ser bons, o tots si són d'Esquerra Republicana, segur que tots són bons, els plans B. Però no té sentit que fem passar l'arada davant dels bous fins a saber exactament què diuen. És a dir, a vegades, en aquesta vida no tots són... No tots són diners, feliçment, no? Ni tots són xifres. Hi ha coses que són material sensible, no? És a dir, tu toques una cosa relativa a la llengua i això no són diners, però si toques el tema de la llengua, això és sensible. Vull dir, això és la... Si acceptes o no compartir l'estat amb uns que parlen una llengua diferent, ja està. Si acceptes per al català allò que l'estat des del 78 accepta per al castellà. És això, una cosa tan senzilla com aquesta. Que acceptes? Bé, això dirà a favor d'aquells que creuen que és possible que Catalunya es trobi còmode en el marc espanyol, que hi ha molta gent que pensa això. Que no accepten? Doncs reforçar la idea dels que pensem que no hi ha res a fer. I que no hi ha res a fer, que no hi ha res a fer amb un estat que no ens vol tal com som. Vaja, el que vol són els impostos, no la llengua. Però seria fer passar l'arada davant dels bous, dir, si resultés que això no funcionés, de primer veiem a veure què passa, i veiem primer, com deia aquell, si és mascle o femella, i després ja veurem què fem.
A més, hi ha una certa paradoxa. Tot és important, vicepresident, i tant els sentiments com els diners, però és curiós com aquí en aquest país a l'hora del debat estatutari vam donar molta insistència al finançament. Això sí que és la clau, això, tota la resta, doncs mira, pot passar més o menys pel tema del finançament, és la clau, aquí sí que no podem fallar. I ara que veiem que és possible que la sentència del Tribunal Constitucional toqui la llengua, doncs ara sortim a dir, no, això sí que és el material sensible, això sí que pot crear una veritable revolta, no? És a dir, tot és important, lògicament, i vostè ha dit més d'una vegada que a l'hora de, diguéssim, generalitzar el sobiranisme a Catalunya, doncs de butxaca en té tothom, i que per tant això pot ser una bona eina per introduir les idees sobiranistes en determinats sectors de població, però al capdavall de sentiments també en té tothom, i de llengua també, i Catalunya és alguna cosa més que interessos econòmics o interessos fins i tot de feina o de progrés social o econòmic, sinó també d'identitat, no? I això és també la clau de toc a l'hora d'esperar el resultat d'aquesta sentència.
Sabem que la identitat no és només una llengua, és a dir, que no, segurament no hi deu haver identitat d'un poble sense llengua, o sí, no ho sé, hi ha pobles que comparteixen, hi ha pobles amb una identitat molt definida que comparteixen la llengua amb uns altres, no? És a dir, l'Uruguai i l'Argentina comparteixen llengua amb altres països, en canvi no els digues els uruguaians que són argentins ni els argentins que són uruguaians, perquè la identitat són moltes coses més. El que sí que jo crec és que estem al nostre país estem davant d'un paisatge nou en el qual ja està naixent, s'està fent des de fa temps un nou patriotisme, un nou catalanisme, perquè el catalanisme és com en diem aquí, el patriotisme dels catalans i les catalanes, que es basa molt doncs, en el benestar, en reivindicar igualtat d'oportunitats, en no entendre com és possible doncs, que a Catalunya no hi hagi possibilitat de fer coses que en altres llocs de l'Estat doncs, sí que es poden fer, no? I això fa que al final la gent estima el lloc on viu, tu. La gent pot haver nascut on sigui i pot parlar a casa seva el que vulgui, però al final tu vius on vius i t'estimes els carrers, t'estimes el que veus, el que sents, el que constates cada dia, i tens dret a voler per tu i pels teus fills i pels teus nets doncs un país millor, que al cap i la fi per això vas emigrar de la teva terra en el seu moment, per tenir un país millor, no per ser tractat al teu territori d'origen pels senyoritos de tota la vida, i després sabreu que aquí qui et tracta malament, malgrat pagar i treballar com tothom, doncs és l'estat de sempre.
Fem una petita pausa publicitària, de seguida tornem. Aquest dijous 16 d'octubre del 2008, en què hem convidat el vicepresident Josep Lluís Carod Rovira, en què fem tertúlia amb l'Anton Maria Espadaler, amb el Jordi Cabré i el Toni Treveria. Ara tornem.
Quin dia més dur. Estic tan cansada. Tinc unes ganes d'arribar a casa i descansar.
Sí. El millor és arribar i fer-se un bany amb sabons relaxants i...
No, el millor és fer-se una dutxa, que relaxa igual i a més consumeix 3 vegades menys d'aigua que un bany.
A Fecsa Endesa et donem solucions perquè estalviïs energia. Informa't al 902 50 88 50. Fecsa Endesa, compromís amb la sostenibilitat, compromís amb el servei.
Entre nosaltres, menjar sa no surt mai car. Avui a Consum, quarter posterior de pollastre a 2,75 al quilo. I haurà de Consum Nature a 5,50 al quilo. Pollastre a la cassola i haurà del forn. I per descomptat, el millor preu. Consum.
Corre o camina per la marató de TV3.
Diumenge 19 d'octubre, vine a córrer la segona edició de la cursa solidària País del Cava. 13 quilòmetres de solidaritat entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia.
Inscripcions a través del web www.caixapenedès.com o a totes les oficines de Caixa Penedès, al preu simbòlic de 5 euros. La recaptació total anirà destinada íntegrament a la marató de TV3.
Tu també pots ser solidari.
Patrocinada per la confraria del Cava Sant Sadurní i Caixa Penedès.
Has vist? Torna la pell. Mira quina jaqueta més mona.
Sí, ja ho vaig llegir. Escolta, vols que anem aquesta tarda a Marfranc i de passada em miro unes camises per al Carles?
Ah, sí, i jo també em miraré uns pantalons, que em fan falta.
Aquesta tardor, la pell és la protagonista de la moda. I a Marfranc tenim la millor pell al millor preu. A més de tota la moda en primeres marques.
Marfranc, a Platja d'Aro, Puigcerdà i a l'Espai Gironès.
Aquesta tardor, torna la pell. Torna Marfranc.
Exposicions, tallers, concerts, recitals, passejades.
La paraula poètica surt al carrer.
8è Festival de Poesia de Sant Cugat.
Del 15 al 19 d'octubre.
Vine a Sant Cugat, viu la poesia.
Més informació a cultura.gencat.cat.
8è Festival de Poesia de Sant Cugat.
L'organitzen l'Ajuntament de Sant Cugat i la Institució de les Lletres Catalanes.
Llegir ens fa més grans.
Les dues nenes, la meva dona, els crítics més durs els tinc a casa. I amb ells no te la pots jugar. Per això aprofito les ofertes estrella del supermercat del Corte Inglés. La més gran qualitat al més bon preu.
Mitjana de vedella 19,90 euros al quilo.
La carn del supermercat del Corte Inglés. No et conformis pas amb menys.
Vols conèixer la història de la nissaga dels Nin?
Vols descobrir la relació dels compositors Joaquim Nin Castellanos i Joaquim Nin Colmell i la llegendària escriptora Anaïs Nin?
Coneixeràs les seves vides a l'exposició Els Nin, l'arrel de l'art.
Del 21 d'octubre al 30 de novembre al Palau Moja de Barcelona.
Ja està aquí la pedalada de la mañana. La mañana convida a participar-hi el proper diumenge 19 d'octubre a les 10 del matí als Camps Elisis Pavellons Fira. Et pots apuntar al diari La Mañana al Polígon Industrial del Segre, l'oficina comercial de La Mañana Enric Granados 24 o a les botigues Calutxo al carrer Alcalde Costa 23 i Baró de Mallal 5. Recorda, 19 d'octubre, 13a pedalada de La Mañana. No hi faltis.
La Mañana, 70 anys.
Torna a Carrefour la segona unitat amb el 70% de descompte, com el pack de 6 unitats de llet President d'un litre. Un et surt a 97 cèntims al litre i comprant-ne dos, el segon et surt a 29 cèntims al litre. Amb Carrefour, és possible.
Diumenge, a 6:15 de la tarda,
no et pots perdre el duel de màxima rivalitat entre el Barça Borges i el Quil al Palau Blaugrana. Partit d'importància crucial per les aspiracions blaugrana en la Copa d'Europa d'handbol.
S'hi viurà l'ambient de les grans ocasions, amb animadores, dijoqui i diferents concursos.
Viu l'handbol en primera persona.
Aconsegueix l'entrada a www.fcbarcelona.cat o al 902-1899-00. Socis, entrada gratuïta.
Catalunya Ràdio.
La fem entre tots. Podeu enviar els vostres missatges a oracle@catradio.cat i des del mòbil Cat Oracle al 7033.
3:45 de la tarda d'aquest dijous 16 d'octubre del 2008 en l'Anton Maria Espadaler s'havia quedat amb la paraula a la boca, no sé si sobre el pla B o sobre el pla C ja, o on som.
No, no és qüestió d'apretar l'abecedari, però acaba de sortir un llibre que és, des del meu punt de vista, importantíssim, es diu Abans del 6 d'octubre, que és de l'Amadeu
Hurtado. L'Amadeu Hurtado.
I aquest llibre és una gran lliçó de política, d'alta política, de mini política, de moltes coses juntes.
On parla dels dies previs a això, el 6 d'octubre, sí, i el procés de negociació de la llei de contractes de Conreu.
I aleshores ell, que és l'advocat de la Generalitat i per tant va a Madrid fer unes gestions i surten malament, la llei va a terra, i llavors es planteja quina lletra li posem al pla, no? Què fem? I llavors hi ha dues solucions. Una, si el retall que em fan és acceptable, no ens hi barallarem perquè tampoc no fotrem ara un merder. Sí, és petit. Ara, si m'ho tomben tot, què he de fer? Llavors a mi em sembla la solució de l'Hurtado brillantíssima, que és anar l'endemà al Parlament, posar-ho a votació, aprovar la mateixa llei sense donar una punyetera coma i enviar-lo a Madrid altra vegada. Doncs a mi em sembla que el primer pla B, diguem, és absolutament aquest. Clar, després pots tenir...
Redactar un nou estatut?
No, el mateix que t'han tombat, tornar-lo a aprovar per unanimitat al Parlament, unanimitat menys 8 o 10, em sembla, però bueno, per una àmplia majoria el tornes a aprovar sense tocar una punyetera coma i el tornes a enviar a Madrid o fiques en el procés que sigui, acompanyat això d'un pla B prima que suposa una lleugera, un lleuger moviment al carrer, un lleuger, tampoc no ens hi posem a...
I el va ser encara n'hi ha de bo, diu, així que ens hi posem, diu, així encara n'hi ha de bo, encara s'ho creuran, així encara es creuran que va de debò.
El llibre de l'Amadeu Hurtado, de fet, és on es veu com el president Companys acaba agafant, en fi, el seu destí tràgic
i reclamant-lo. Sí, reclamant-lo.
La vocació de màrtir, gairebé, sí, no? Sí. No sé com va viure la jornada d'ahir amb aquestes atzagaiades entre la seva formació política i Iniciativa per Catalunya. No sé si la notícia d'avui, que el fet de que Garzón s'hagi declarat competent per investigar els crims comesos a la Guerra Civil i al franquisme, no sé si és una altra porta per restituir la figura del president Companys.
No, jo ho vaig intentar dir tan ben clar tal com ho veia jo, no? És a dir, no, de vegades en aquest país obrim batalles innecessàries i gastem les energies a la rereguarda entre nosaltres i els de davant d'on tenia una satisfacció indicible. Companys home de partit, doncs Companys com home de partit tenia unes sigles i punt, ja està, ja ho sap tothom. De quin partit de Companys? Esquerra Republicana, ja està, s'ha acabat el bloquil, no? Ara Companys el president de Catalunya, i en tant que president de Catalunya, doncs és patrimoni de tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, per sobre de la seva, i al marge, i amb independència de la seva ideologia democràtica, no? Com també en tot el relatiu en relació al president Companys. En el fons del nostre cor i de les nostres consciències, tots els demòcrates ja l'hem anul·lat, el judici Companys, perquè ens repugna, perquè és el que va fer doncs el terrorisme franquista, perquè és el que va fer doncs un senyor que era un assassí, que era el general Franco, ja està. I per tant, voldríem que hi hagués també un gest formal dels hereus legals d'aquell estat, esclar que ho voldríem, però anul·lat, qui no ha anul·lat el franquisme ja per convicció, fins i tot en ple franquisme? Moralment ja l'havíem anul·lat el franquisme. Ara hi ha unes coses que poden fer els familiars i unes coses que pot fer el govern. Els familiars s'acullen a una llei que els permet un cert marge de maniobra i estan en el seu dret legítim d'acollir-s'hi. El govern el que ha de fer, i és el que farà, i és el treball que s'està fent, doncs és reclamar l'anul·lació del judici. Jo crec, i ho vaig dir ahir al Terròs, que és on va néixer el president Companys, Companys va ser un home valent, va ser també un home de paraula, perquè aquest, no sé si ja parlàvem del mateix, d'aquest discurs que feia referència, jo crec que no és el 6 d'octubre sinó que és el del del 5 de gener, quan és escollit president de la Generalitat, quan diu l'únic que jo tinc és la meva vida, estic disposat a sacrificar-ho per Catalunya i la República, la llibertat, etc. I ho diu, no? També va ser un home de paraula, no? Perquè ho va complir. Doncs simplement el que crec que hem de reclamar al govern espanyol, el que hem de reclamar al govern espanyol és que sigui allò que va ser Companys, és a dir, valent i de paraula. I que, per tant, tothom sap que anul·lant el judici de Companys, rehabilitant la seva figura des del punt de vista oficial, perquè des del punt de vista moral, civilment, democràticament, ja ho hem fet la gent, doncs ha de superar els recels que pugui tenir i ha de tenir paraula. I, per tant, quan la vicepresidenta del govern espanyol ve aquí fa 4 anys i diu que falta poc per aquesta anul·lació, doncs complir-ho i simplement fer com Companys, que siguin valents i que mantinguin la paraula donada.
Som la Sílvia Creus. Sílvia, bona tarda.
Bona tarda.
Amb la Sílvia Creus ens capbussem a la xarxa, a internet. D'allà busquem alguna referència d'actualitat que ens pugui il·lustrar també aquesta tertúlia amb altres aspectes. Parlem del partit, perquè de fet d'Esquerra Republicana s'acaben d'enllestir els congressos territorials d'Esquerra. No sé si vostè n'ha fet ja un balanç o quin balanç fa d'aquests congressos territorials que hi ha, que marquen una mica la distribució de forces, de tendències internes dins del partit. Vostè, diem, o la gent afia a vostè, controlaria les Terres de l'Ebre i Barcelona?
Aquesta bé, la paraula control és una paraula que no m'agrada. Mai m'hi continuo preocupant una cosa, és que a tot estirar podem parlar que el 70-80% dels militants continuen sense participar en les grans decisions, no? I per tant jo crec que això posa en qüestió el sistema de funcionament d'Esquerra. És a dir, que hi ha alguna cosa que no acaba d'anar tan bé com voldríem. Simplement això. I per tant, que jo crec que una cosa és l'assemblearisme d'opinió i una altra cosa és l'assemblearisme de decisió, no? I aleshores, clar, en l'últim congrés hi van anar unes 3.000 persones d'un total de 10.000 militants. Aleshores, qui és el partit? El partit és la suma de tots. Són els 3.000 que hi van en aquell congrés, són els 7.000 que no hi van, però el partit també són els centenars de milers de persones, doncs, que voten Esquerra Republicana. Jo crec que Esquerra, com tots els partits i els sindicats, ja ni en parlem, doncs han d'adoptar formes noves de viure. Som, no diré que sigui el socialisme del segle XXI, però vaja, que hem de fer partits del segle XXI és evident. Jo crec que encara som massa esclaus d'estructures de partit de fa 100 anys.
Afegim una reflexió que hem trobat al periòdico digital.
Sí, és de Joan Manuel Perdigó, també hi és a l'edició de paper, i titula Puigcercós contra rellotge. Diu que aquest s'ha posat mans a l'obra per definir un perfil propi sense saber del cert de quanta legislatura disposa. Els edictes a les convocatòries anticipades no tenen en Puigcercós un bon aliat, però amb el finançament i l'Estatut, l'èxit de cavalcar damunt una militància republicana desitjosa de guerra sembla molt impredictible. Puigcercós ha de donar-se a conèixer com a marca electoral i recuperar l'equidistància entre PSC i Convergència. Per això necessita, amb la llibertat que dona ser fora del govern, carregar contra tot el que tingui aroma de socialista, però no es digui Montilla, mentre Convergència es mossega la llengua per si la clau republicana es decideix a obrir altres portes. Però per sobre de tot, Puigcercós té l'àrdua tasca de reconvertir un cicle electoral a la baixa des del 2004, quan es va acabar la propulsió del combustible Aznar i es va entrar al pantanós terreny de joc de Zapatero i el tripartit, quan tot va deixar de ser blanc o negre i es va poblar de matisos. Estrenar-se a les urnes amb un nou retrocés posaria el partit a punt de caramel pels crítics, que se senten més còmodes rere la pancarta que els despatxos.
Aquesta és una part de la reflexió que fan Perdigó, on també el qualifica vostè de tossut. Tossut en voler seguir sent el candidat.
No sé si tossut és el mateix que tenàs, jo tinc unes idees i les defenso, però tot això, diguem-ne, insisteixo, això no treu la son a ningú dels que ens estan escoltant. Els que estan escoltant en aquest moment potser sí que algú li treu el son amb aquesta hora fantàstica de la migdiada, però no és el problema que té la gent. El problema que té la gent no és saber qui serà el candidat d'Esquerra d'aquí un any o d'aquí dos. Insisteixo, de vegades tenim tendència a fer debats extraterrestres, per tant jo no contribuiré a mantenir aquesta imatge d'Esquerra com un partit que sempre que es parla d'Esquerra les notícies que generen acostumen a ser internes, sovint conflictives, i no de quines són les propostes que té Esquerra sobre els problemes que té la gent. Per tant, jo ho sento, però no, en aquesta dinàmica no hi entraré. Sí que en tot cas vull dir que discrepo d'una cosa de les que diu aquí. Home, jo crec que dir que això s'acaba, que el cicle aquest d'Esquerra s'acaba el 2004, jo crec que és mentida. El 2006 es van fer bons resultats al Parlament de Catalunya, és a dir, per segona vegada es van tornar a superar el llistó dels 20 escons, que no s'havien aconseguit des del temps de la República, una vegada 23 i l'altra 21. Per tant, aquí passen altres coses, i passen coses, doncs, en profunditat, i l'important és sobretot que un partit no es vegi mai ell mateix, com quan la gent el veu com una cosa exòtica o que es tanca massa en ell mateix, perd la seva funció civil o social o nacional o com se n'hi vulgui dir, no? Jo no vull que això li passi a Esquerra, per tant, doncs, per Esquerra Republicana de Catalunya, des del meu modestíssim punt de vista, el problema més important que té en aquests moments plantejat el partit és la crisi econòmica que patim tots, i és d'això que hem de parlar i de quines solucions trobem.
Jordi Cabré.
Justament arran d'això, d'aquestes batalles internes o aquestes pretensions internes, aquest article del Perdigó acaba dient una cosa que sí que és interessant i que va més enllà del partit, que és acabar dient tota la gent que se plegava a l'homenatge a Xirinacs al Palau de la Música, al capdavall són persones que viuen en un somni i que estan al darrere de la pancarta, però que en el dia a dia, a l'hora de la gestió, i especialment a l'hora de la gestió amb un govern tan difícil i tan complexa com és el tripartit, doncs és tot una altra cosa, no? I convida a diferenciar entre els somiadors de l'homenatge a Xirinacs i la seriositat dels qui tenen la responsabilitat de gestionar el dia a dia. Què tens a dir això? Què té a dir vostè sobre això? Sobretot em refereix a l'independentisme, al futur de l'independentisme, l'independentisme portat a la realitat, a la transformació de la realitat concreta.
Bé, que jo crec que l'únic independentisme possible és l'independentisme real, no? És a dir, la gent només veurà que l'opció d'aquells que defensem una Catalunya independent doncs se la puguin prendre seriosament si les coses es fan seriosament, no? I per tant la credibilitat d'Esquerra, que ningú no s'enganyi, no vindrà per la radicalitat, no vindrà per posicions extremes. La credibilitat vindrà per la seriositat, vindrà pel rigor, vindrà per les coses ben fetes, i per això jo crec que el millor servei que jo puc fer al meu partit en aquests moments és des del govern fer-ho bé, que els membres d'Esquerra que som al govern doncs ho fem tots bé, i que el govern en el qual estem que funcioni. Però esclar, la gent de vegades parla de l'independentisme com si això fos una mena de miracle, no? L'independentisme vol dir ràgil construir un estat, i esclar, construir un estat al segle XXI no és només una cosa que podíem dir per dir-ho ràgil, que no és fàcil i que previsiblement no serà abans de festes, sinó que a més ja s'ha de fer d'una manera diferent de com es feia en el segle XX. I per tant, què vol dir la sobirania al segle XXI? Vol dir que les motivacions per tenir estat són cada vegada més diverses, com són cada vegada més diverses els motius pels quals la gent vota un partit i no en vota un altre, no?
L'altre dia fins i tot hi havia qui deia a La Vanguardia, a les pàgines d'Internacional, que aquesta crisi es baix fins i tot al somni independentista d'Escòcia, perquè com que s'han hagut d'intervenir bancs d'Escòcia. Tom Maria?
Jo podria... dues qüestions. Una, i entenent que en un partit es desitja que hi hagi molta participació, parlava del 20-30% de militància que participa de les decisions, però posant-ho en el context en els altres partits del Parlament de Catalunya, aquest tant per cent quin és? Perquè 20-30 a mi em sembla que potser no sent ideal, no està malament, és menor, és vaporai,
és que va per un altre sistema en tots els altres llocs, va per un sistema de representació que no té res a veure aquí cada militant
és més restret, diguem.
És representatiu a la mesura que, és a dir, mentre en un congrés d'Esquerra cada persona que va votar es representa a ell tot sol, en tots els altres partits cada persona que va votar junts acaben representant la totalitat dels militants d'aquell partit, perquè cada militant va en representació de 5, de 10, 25, 50, en fi, els que siguin, en funció de l'estructura de cada partit, no? Sí, per tant, allò es pot arribar a donar la circumstància que allò que aparentment sigui més democràtic, és a dir, allò cadascú, que voti tothom, bueno, al final, doncs, que voti tothom que hi va, no? Llavors tothom que hi va vota, però, i els que no hi han anat no són, és a dir, insisteixo, no és només aquest tema, sinó que en d'altres, i més estem a l'època d'internet i la gent podia participar de moltes maneres diferents, i per què no donar la veu només als que són militants, que vol dir aquells que estan al corrent de pagament i paguen quota, aquests són els militants, dels quals una part són els més actius, els que treballen, els que fan reunions, els que hi perden hores, que roben temps a la família per estar allà, però després hi ha també la gent que et vota, i esclar, no podem deixar que la gent que et vota intervingui i digui la seva també, com s'imagina, com vol, quines haurien de ser les decisions que hauria de prendre aquell partit. Això encara jo crec que fa molta por als partits, perquè malgrat ser el segle XXI, insisteixo, hi ha encara mecanismes d'autoprotecció propis d'una altra època. No?
Què més?
I després voldria, partint de la idea amb la qual naturalment hi estem tots d'acord, que diguem una cultura, una nació, el que sigui, es forma de molts inputs i no només la llengua, i que aquest conjunt té una plasmació immediata i audible i visible a la televisió i a la ràdio, amb la ràdio que s'està fent i amb la televisió que s'està fent majoritàriament a la casa on som, el vicepresident veu el seu país mental viscut i conegut suficientment reflectit en dos mitjans? Perquè si, bueno, si això em pregunta la meva opinió, la diria, diguem-hi, tinc algun dubte.
El meu país no acaba en el marc estret d'un estatut d'autonomia. Per tant, el país meu, tal com jo el concebo, la nació de la qual jo em sento membre, no tinc cap inconvenient a dir, diguem-ne, la pàtria a la qual presto lleialtat, no és una paraula que a mi m'espanti, no queda reflectida en cap estatut d'autonomia. Per tant, això és una arquitectura molt difícil, depèn dels programes, depèn de les persones, perquè en el fons el país és així també, eh? Vull dir, no ens penséssim que realment hi ha uns espais que són immaculats, i si estem parlant d'un àmbit d'allò que en el seu moment havíem dit països catalans, etc., lamentablement no hi és, ja, no consta enlloc.
En aquelles notícies que més manifestament són d'endoctrinament, per exemple les que van sobre alimentació, sobre reciclatge, sobre fums, sobre mesures de velocitat, sobre conductes que formen molt normalment, exactament, que estan ampliant molt, troba reflectida la sensibilitat del grup polític al qual el vicepresident pertany?
Doncs segurament que li dec trobar més que no pas en el camp anterior, perquè aquesta segona, diguem-ne, és més assumida que no pas la primera. És que de vegades parlem, ens fem una mica la il·lusió de la bombolla, no? I diem, i com és possible que... Però, escolti, al final, això qui ho vol? És a dir, fem una miqueta més la pregunta una mica més concreta, no? És a dir, a mi m'agradaria que aquest país fos independent, sí. I quins territoris? Doncs mira, si això està tot... És més vell que la Napeu, no? Si això ho va escriure fa 70 anys, Romeu i Virgili, no? És a dir, en els territoris de llengua catalana, tan lluny com vulgui la voluntat de la gent lliurement expressada a les urnes. Però ara, de moment, la voluntat de la gent no és majoritària. La voluntat de la gent no vol. I jo treballo, i he treballat tota la meva vida, i continuï treballant tota la meva vida fins a l'última alè, és a dir, fins que em mori, perquè un dia això sigui possible. Però no podem perdre de vista que això no és el que diuen la majoria de partits en els seus programes electorals, i la gent vota els programes electorals dels diferents partits, i per tant, els que pensem això avui encara som minoria en el nostre país.
Fem una altra pausa publicitària, ràpidament enllestim la conversa parlant d'esports i del Premi Planeta, que encara no l'hem comentat, ara tornem.
Els grans genis de l'art de Catalunya a casa teva, amb Regió 7. 16 llibres de 16 grans genis de l'art català. Dalí, Casas, Gaudí, Miró, Tàpies... Cada setmana, amb Regió 7, un llibre.
Dissabte, dos llibres, Gaudí i Casas, per només 2,95 euros, i el Regió 7.
Dels 771 milions de persones analfabetes al món, el 64% són dones i el 57% de les menors sense escolaritzar són nenes. Si volem erradicar la pobresa, hem de posar fi a les desigualtats de gènere.
Mou-te per la igualtat de gènere. Col·labora amb Ajuda en Acció apadrinant un infant i contribuiràs al desenvolupament de tota la comunitat. Truca ara al 93 488 33 77.
Andreu, hem de caminar més, que sempre estem ficats a casa.
D'acord. Anem a fer un vol pel parc?
Jo estava pensant en el camí de Santiago.
Prodega Vitalitat. Estalvia en el carro de la compra. En l'aniversari d'Hipercor fins al 19 d'octubre tens un 20% d'estalvi en tots els iogurts i postres làcties. El teu hipermercat et fa feliç?
Multilingüisme, urbanisme, immigració, ecologia, cooperació, neurologia... Els cursos del QIMPB, Centre Ernest Lluch, la Universitat Menéndez Pelayo Catalana, tracten temes actuals amb professorat internacional i permeten obtenir crèdits de lliure elecció.
Informa't en el web qimpb.cat.
Fa 70 anys el metro no s'omplia en hora punta, sinó quan bombardejaven la ciutat. Coneix la teva història. El periòdico et porta la Guerra Civil a Catalunya. Una col·lecció de 15 exclusius llibres i DVDs amb testimonis, fotografies i vivències del dia a dia dels catalans a la guerra. Diumenge, el primer llibre i DVD per només 3 euros amb 95 amb El Periódico.
Saddam Hussein, Milosevic, Klaus Barbie, Yves Saint Phan, els seus crims mereixen una defensa?
Barbet Schroeder dirigeix l'Advocat del Terror i ens fascina amb la vida de Jacques Vergès, amic i defensor d'alguns dels personatges més controvertits de la història.
L'Advocat del Terror, al cinema Méliès, subtitulada en català a partir del 17 d'octubre.
Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
A Catalunya Ràdio, l'Oracle, amb Xavier Grasset.
4 minuts i volem, si pot ser com a mínim, tocar dues qüestions més. Sílvia, parlem d'esports?
Sí, el 3cat24.cat parla de gran polèmica la que s'ha originat a causa de la xiulada de l'himne francès que hi va haver al partit amistós entre França i Tunísia a París. Seguidors tunisians van interrompre repetidament amb xiulets la interpretació de la Marsellesa i la Federació Francesa ja ha dit que no tornarà a organitzar partits contra equips magribins. La ministra d'Esports, Roselyne Bachelot, anant més lluny i per ordre del mateix Sarkozy, ha assegurat que si es torna a xiular l'himne, el partit no començarà. En notícies recorda que fa 7 anys afeccionats algerians van xiular l'himne francès i el novembre passat va passar el mateix en un partit davant el Marroc.
A propòsit d'això, vaig parlar de pàtries, d'esports, podíem estirar l'altre fil, veurem Catalunya prenent part
això
del...
No hi ha, de moment no, a nosaltres no ens passa això.
No ens xiulen.
No.
Perquè encara... encara hem endarrerit
aquesta possibilitat.
Efectivament. Malgrat
que... Això és veure les coses de bona manera.
No, permeti'm una mica... Sí, una mica d'idonia. En senyor que es deia Ferreter Moda va escriure del 53 un llibre de Xile que es deia Les formes de la vida catalana i es va que una de les formes de la vida catalana doncs era la ironia.
La ironia.
De posar una mica d'ironia i sentit de l'humor, si no tot això és molt avorrit.
Si no és molt avorrit.
Miri, fa 4 anys quan vam arribar al govern hi havia una federació esportiva reconeguda internacionalment, en aquests moments n'hi ha 13. Uh-huh. I el que és més, fa pocs mesos vam guanyar un cas, dic vam guanyar els catalans i les catalanes, el reconeixement de la Federació Catalana de Bitlles, va ser recorreguda per Madrid, es va perdre en el Tribunal Internacional, ara la Federació Espanyola ha portat aquest cas davant els tribunals confederals suïssos i han tornat a perdre i per tant això crea precedent, crea jurisprudència i per tant és qüestió d'anar fent, el nostre és un camí que s'inscriu en allò que Miquel Tarradell en deia l'onada llarga de la història, és a dir, que no hi ha cap més via, és a dir, o dimiteixes, és a dir, plegues i ho deixo estar o vaig fent tot el que puc i aleshores la nostra obligació moral, si es vol dir així, civil, és fer tot el que podem i sabent que aquí tenim esportistes, és a dir, sabent que si Catalunya no participa en uns jocs doncs olímpics o en competicions internacionals és simplement per motius polítics.
I els jocs,
no per motius esportius.
Els Jocs Olímpics d'hivern 2018 amb Catalunya, sembla que ara Aragó veta que es puguin fer a pistes
no sé,
catalanes.
Jo vaig dir simplement que si hi ha... Primer que ningú ha demanat el govern català, si Catalunya hi volia participar o no. Sí que jo vaig dir ahir en nom del govern i com a responsable d'esports que, evidentment, que hi ha ciutats catalanes que estan interessades a poder-hi participar i que si això és així, doncs, i ens ha sol·licitat el govern haurà d'intervenir per ajudar aquesta ciutat, si és possible, però, evidentment, si no ens hi volen, no hi serem ningú, no va en un lloc on no és convidat.
Ja ha aclarit el cas Eduardo sobre suposades pressions a favor de la selecció catalana de futbol sala femení?
No, home, les actituds a favor de les seleccions catalanes doncs són compartides per molta gent, el que no són determinats procediments que en el moment en què des de la secretaria doncs s'hagi constatat si es van produir o no, doncs s'han de prendre les mesures necessàries, no?
Uh-huh. El planeta que t'ha semblat, Anton Maria? Sabater ha guanyat.
Sí.
Sí, enganxat amb l'hermandat.
Més a més de l'hermandat. Sí, sí. No, bueno, finalista i guanyador pertanyen a un mateix grup ideològic, la qual cosa em sembla realment un encert per part del jurat, no?
El manifiesto.
El manifiesto, sí. I bueno, no acabo d'entendre a què obeeix. Potser, clar, el grup que dona això és el grup que sustenta la razón, no? Mm-hmm. No ho sé.
No només la razón, perdona.
Bueno,
és
no,
que ara et treus els colors. Clar,
Bueno, va, vinga,
també
va,
és l'avui.
Que soc sensible.
És que és aquestes coses. La doble militància té aquestes coses.
El diner no té cor.
No és res personal, és negoci. Ja ho deia una pel·lícula.
Sí, no, ho sabem des de fa temps.
Ho hem de deixar aquí. Segur que se'l llegirà, però quan surti no, vicepresident.
Llegiré què?
El manifesto.
El llibre del Padrino.
El llibre del Padrino.
A mi m'agrada un altre tipus de literatura.